El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de declarar ferma la sentència dictada el desembre de 2020, conseqüència del recurs presentat pel Ministeri d'Educació contra el Departament d'Educació en relació a l'aplicació del 25% d'ensenyament en castellà a les escoles de Catalunya. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. I ja la tenim aquí, una nova judicialització d'un sistema que haurien de decidir experts de l'àrea com pedagogs o mestres, alumnes i famílies. Una nova decisió que, entenc, satisfarà les 80 famílies del país que així ho han demanat i per les que es canvia un model que afecta a milers i milers d'alumnes. I encara una decisió que afectarà una escola i un professorat que ja es veu abocat a la resignació i a l'atenció d'un sistema que no ha sapigut gaire bé com encarregar-se d'aquesta sisena onada de la pandèmia. No seré jo qui deixi de dir que la llengua catalana, amb els índexs dels darrers estudis com a val, es parla o es mor. Però davant de tot plegat, salvem sobretot el professorat i salvem encara més l'alumnat del país. Passa un minut de les 2 de la tarda i així són les dues protagonistes d'aquest divendres 21 de gener a aquesta hora.
Primer volem saber què està succeint al país. Teníem uns primers indicadors que vam compartir amb vostès d'un informe del Consell Superior d'Avaluació i doncs a partir d'aquí també tenim el compromís de desplegar un nou marc normatiu per tal de, amb aquest nou marc normatiu, actualitzar i refermar el model lingüístic en funció del moment en el que ens trobem.
Yo diría hoy que España tampoco puede prescindir de ninguno de sus hijos e hijas y que es lo bastante grande para que quepamos todas y todos.
Finals de març, començaments d'abril, nosaltres hem de començar a comptar de manera diferent. Comptar cas a cas començarà a tenir poc sentit si estem en la mateixa situació que ara. M'explico, és a dir, si l'evolució del virus és semblant, és a dir, és un virus que afecta, és molt transmissible, sí, però que afecta de manera lleu majoritàriament, haurem de fer una vigilància reforçada.
A mi la paraula fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso es que hay aprendizaje, entonces pues vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la Liga, y luchar hasta el final.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les 2 de la tarda. Com cada dia, comencem a fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera a les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. La situació meteorològica ens aporta alguns canvis respecte al temps que hem tingut aquesta setmana, però de cara al cap de setmana la variació serà sobretot de cara a les temperatures, que han de baixar una miqueta més, i és que el que resta de tarda d'avui hem de continuar parlant de sol a bona part de Catalunya i d'alguns núvols a punts de la costa central i també comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, poc importants. Per tant, bàsicament sol el que resta de dia. Temperatures avui una miqueta més baixes, però aquest descens tindria continuïtat també de cara al cap de setmana. Continuarà bufant la tramuntana i el mestral, per tant, vent del nord que farà baixar les temperatures dissabte i diumenge, sobretot les màximes. Al matí, glaçades en àmplies zones de l'interior a totes les valls del Pirineu, i també la possibilitat de ruixats ja no la tenim, desapareix del tot. Per tant, cap de setmana, com dèiem, tranquil, amb sol, però això sí, amb un ambient una mica més fred i encara ventat als dos extrems del país.
Gràcies, Jordi. I ara sí, encetem la plana informativa amb Jordi Carretero a les tecles del so, Ferran Capdevila a la producció i Anna Closa, Olma Giró, Sílvia Muñoz i Xavi Toscano. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara ferma la sentència del Suprem que obliga a impartir el 25% del castellà a les aules i dona, atenció, 10 dies al govern per aplicar-la, Anna.
En aquella sentència del desembre del 2020, el TSJ donava 2 mesos al govern per adaptar el sistema educatiu al 25% del castellà. Cal recordar que aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del Partit Popular. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha explicat en declaracions als mitjans que estan treballant en el desplegament normatiu per blindar el model d'escola catalana.
Primer volem saber què està succeint al país. Teníem uns primers indicadors que vam compartir amb vostès d'un informe del Consell Superior d'Avaluació i doncs a partir d'aquí també tenim el compromís de desplegar un nou marc normatiu per tal de, amb aquest nou marc normatiu, actualitzar i refermar el model lingüístic en funció del moment en el que ens trobem.
Pere Aragonès ho ha confirmat en una piulada a Twitter que ha assegurat que no permetran que es posi en risc la cohesió social.
I a tot plegat, els sindicats ja han començat a reaccionar, Anna.
El sindicat majoritari d'Escola Pública a l'USTEC considera que la sentència només respon a criteris polítics. Són declaracions de la seva portaveu, Iolanda Segura, a Ràdio Estel.
Aquest tant per cent l'han decidit uns jutges que en principi no tenen competència en matèria educativa. Perquè sí que tenim una llei, això sí que està recollit per llei, està legislat, que és la LOMLOE, que diu que les competències en matèria educativa i en matèria lingüística és de les comunitats autònomes. Per tant, aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia no s'avala amb cap llei, en cap llei, ni tan sols en la sacrosanta Constitució.
Per això, des dels sindicats demanen no acatar la sentència. Escoltem a la portaveu de la Intersindical Educació, Judit Rivera, als micròfons d'aquesta casa.
El que demanem és que el govern i la conselleria assumeixin les responsabilitats derivades del mandat democràtic del poble català i, per tant, que en defensin la seva cultura i el seu sistema educatiu. I no es pot fer d'altra manera que desobeint l'aplicació d'aquesta sentència.
La responsable de polítiques educatives, Rosa Villaró, demana una resposta unificada i defensa el model d'escola catalana. Ho ha defensat en declaracions als nostres serveis informatius.
L'immersió lingüística ha estat una metodologia de consens en al llarg des del seu inici i en al llarg del temps. I que l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges, sinó que va de competència lingüística.
I això és el que ens explicaven tots els sindicats d'aquesta casa, des d'USTEC a Intersindical, a Comissions Obreres, i és que us ho estem explicant a Ràdio Estel. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat aquesta sentència com a ferma del Suprem, que obliga a impartir el 25% del castellà a les aules i dona 10 dies al govern per aplicar-la, quan tot apuntava que només passaria allà on els alumnes ho sol·licitessin. En parlem a aquesta hora de tot plegat amb la secretària general de la Fundació Escola Cristiana i qui va ser consellera d'Educació. Meritxell Ruiz, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bona tarda.
Senyora Ruiz, quina valoració en fa d'una notícia com aquesta?
Bé, de fet, és el pas obvi i el procediment habitual. És a dir, al final ara el que està fent el tribunal és que, com que el Tribunal Superior no va admetre a tràmit el recurs al departament, doncs et comunica que la sentència és ferma, no? I ho diu el departament, i llavors diu, escolti, vostè té 10 dies per mirar com dona compliment a aquesta sentència i digui'm quin és l'òrgan corresponent que ho ha d'aplicar. Però vull dir, no és res diferent del que ja sabíem fins ara, diguem-ho així.
Per tant, hi havia alguna mena de previsió que una cosa com aquesta pogués passar?
Sí, perquè, de fet, o sigui, quan hi ha una sentència al Tribunal Superior de Justícia, no?, del 2020, llavors el departament el que fa és recórrer al Tribunal Suprem aquesta sentència. El Tribunal Suprem, ara fa, no?, dos mesos gairebé, va dir que no acceptava aquest recurs, per tant, que no tenia, que no el considerava, i comunicava això al Tribunal Superior de Justícia. El Tribunal Superior de Justícia el que fa és, molt bé, com que ja vaig dictar una sentència, vostè l'ha recorregut, però el Tribunal Suprem no ha admès a tràmit el que ha recorregut, doncs, per tant, i ara ja li dic que és ferma, perquè ja no hi ha cap altre pas. És a dir, no és que estigui a favor ni en contra, però uh-huh. que és el procediment habitual d'un tràmit, que és el, o sigui, ja ens ho esperàvem que hi hagués això, no? Ja se sap.
De seguida parlem de com afecta tot plegat a l'escola catalana. Abans sí que vull acabar d'entendre com segueix tot aquest procediment que ara ens deia Meritxell Ruiz, que és habitual en plena judicial. Ens deia, de fet, en declaracions a Ràdio Estel, la portaveu Iolanda Segura, la portaveu de la USTEC, que en aquest sentit els jutges no tenen competència normativa en aquest sentit. Això és així?
Clar, he escoltat el tall, però m'agradaria haver-ho sentit sencer. Estem a una separació de poders i cada institució té les seves competències, no? Els jutges el que fan és que s'apliqui la normativa vigent, i la normativa vigent qui l'ha de determinar són els poders públics, no? El Parlament i el Govern i el Parlament que ho aprova. El Govern és el qui executa aquesta normativa. Uh-huh. El que es fa ara és una comunicació. Jo sóc de les que sempre he defensat que en educació és molt fàcil que tothom opini com s'han de fer les coses, no? A mi m'agradaria que el debat fos de dir, escolta'm, com millorem la competència lingüística del nostre alumnat, no? I aquí entenc que aquest debat ha d'acabar a les escoles, amb els mestres, amb els docents, amb les direccions, amb qui són especialistes, no? És a dir, al final el que s'ha de garantir és que quan acabin quart d'ESO tot l'alumnat tingui un bon domini del català, el castellà i l'anglès. I això, fins ara, és així, perquè ho demostren totes les proves que fem anualment a tots els alumnes. En tot cas, el que hem de parlar és, escolta, molt bé, tenim aquesta competència, i com la podem millorar? Aquest és un debat que jo crec que toca a les escoles, a ningú més, perquè som els que tenim el coneixement, no?, i el que podem treballar per millorar-ho.
Ara ho dèiem, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 10 dies al govern de la Generalitat per aplicar aquesta sentència ferma. En 10 dies hi ha suficient per aplicar aquesta sentència a totes les escoles del país?
De fet, si no tinc... Clar, m'ho he llegit tot molt ràpid, perquè això ha sortit ara fa poc.
Sí, ha sortit fa escassament mitja hora, sí.
Per això, que si no he llegit malament, així per sobre, li diu que té 10 dies al departament per complir el que diu la sentència. Després la sentència parla de 2 mesos, és a dir, en tot cas, el que es posa en marxa són els 2 mesos, però no diu que en 10 dies. Nosaltres, com a centres, l'únic que...
Per tant, senyora Ruiz, perquè la gent que ens estigui escoltant, i jo també, que soc neòfit en tots aquests temes judicials, la Generalitat té 10 dies per comunicar que ha rebut aquesta sentència, però després té 2 mesos per aplicar-la, entenc, eh?
Sí. Val. Ja dic, ja ho he llegit així per sobre perquè fa no res que surti. Però sí, entenc que és això. És a dir, que en tot cas, després queden aquests 2 mesos. També, en algun moment, així llegint-ho ràpid, diu que ho faci de manera efectiva i immediata. Clar, no, això tampoc no diu exactament quan. Nosaltres, des dels centres, l'únic que demanem és que tothom pot entendre que amb els problemes que tenim ara amb tot el tema de la Covid... Home, el que demanem és que no hi hagi canvis d'avui per demà, perquè tot això suposa... No, ara no direm, escolti'm, ara s'han de canviar els materials amb els que treballem i tot això, per tant, demanem, no?, que es tingui en compte que la dinàmica de l'escola és una i que el curs està començat.
Encara que aquesta sentència sigui ferma i com que vostè ha estat consellera i sap com funciona tot plegat, una decisió d'aquest tipus es pot recórrer i, si és així, a on?
El que es poden demanar ara són explicacions, no? Que em sembla que el conseller ja ho ha dit així, que el que podia demanar és aclariments. És a dir, si ja hem recorregut on es podia recórrer, que és el Tribunal Suprem, que no ha admès el decret, i per tant ara el que es poden demanar és aquests aclariments, no?, sobre la sentència, sobre qualsevol punt de la sentència, per tant això també bloqueja, diguem, aquests 2 mesos, i a partir d'aquí també el departament ja ho ha dit, el que farà la Generalitat és tot aquell desplegament normatiu que li permeti dotar-se dels instruments necessaris per desplegar la Llei d'Educació de Catalunya, que és plenament vigent perquè no es va recórrer en el seu capítol lingüístic, i per tant el que també anirà fent el departament és això, i els centres el que esperarem doncs és aquest desplegament normatiu.
Com afecta tot això, una decisió com aquesta, al sistema educatiu amb una immersió lingüística que s'ha provat eficient durant anys?
Bueno, és el que li deia. La immersió lingüística és una metodologia, i de la mateixa manera que jo no conec cap polític i jutge que puguin, no?, dir les bondats o maldats d'un tractament mèdic, que han de ser els metges, també sobre les metodologies crec que n'hem de parlar a les escoles. Jo tornaria al que li deia abans, i dels poders públics el que han de garantir és que quan s'acabi l'escolaritat obligatòria hi hagi un domini de les... del català, el castellà i una tercera llengua estrangera. A partir d'aquí, que ens deixin, sisplau, als centres dir com ho hem de fer, perquè a més les metodologies han canviat molt, no? I la manera com s'ensenya, i per tant, quan tu fas llengua i expliques què és el subjecte, el verb i el predicat, això serveix per qualsevol llengua, serveix pel català, serveix pel castellà i serveix per l'anglès, és a dir, al final no tot són hores a les escoles, no? Sobretot és metodologia, és com ho fas, és la transferència lingüística d'una llengua a l'altra, no? És això, jo puc estar explicant subjecte, verb i predicat i explicar-ho amb una frase en cada llengua perquè els nens ho vegin, no? Pues mira, aquesta frase en català, aquesta en castellà, aquesta en anglès. I així ho fem una sola vegada, no cal fer-ho més, que el concepte és el mateix, diguem.
De fet, vostè, que és experta en educació i domina tots aquests temes, ens està dient decidir tots aquests temes als experts en la matèria. El català està en retrocés a l'escola? És a dir, falten referents pels infants en català?
El català està en retrocés a la societat. I clar, si està en retrocés a la societat, ho estarà a totes les esferes de la societat, no? Jo crec que aquest és un tema de com potenciem l'ús social del català en un context que és molt diferent del de fa 20 anys. Per què? Doncs perquè ara ens comuniquem a través, no?, de tecnologies, tenim accés a molts més altres continguts amb altres llengües que no abans. Per tant, és evident que això remou qualsevol situació lingüística d'una llengua i, per tant, no és només a l'escola, no? És que és tot l'ús social que hem de potenciar a tot arreu. I, en el fons, sort de l'escola que n'hem tingut, no? Quan a Catalunya hem acollit tanta gent de fora els anys que va arribar i amb tant nombre important, l'escola ha sigut i és el gran instrument de cohesió i d'aprenentatge de la llengua, no? I això no volem que deixi de ser així. Ara, una cosa, és a dir, els nostres alumnes, quan acaben quart d'ESO, tots a les proves determinen que coneixen el català i el castellà i que tenen un bon nivell de català i castellà. Sempre és millorable, eh? El problema no és el coneixement, el problema és l'ús. Però, clar, això ja és una altra cosa. És a dir, això s'escapa només de l'escola, no?, de l'àmbit escolar. Va més enllà, diguem-ho així, de l'àmbit escolar, no?
Secretària General de la Fundació Escola Cristiana i exconsellera d'Educació, Meritxell Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre aquests mitjans i valorar-ho tot plegat. Que vagi molt bé. Una abraçada.
A vostès. Adéu. Bona tarda.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, també obrim altres qüestions perquè el diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, presentarà un recurs a títol personal al Tribunal Suprem en contra de la decisió de la Junta Electoral de retirar-li l'escó. Per la seva banda, els serveis jurídics del Parlament també volen presentar un recurs. Anem cap al Parlament amb Judit Casellas. Judit, què tal? Bona tarda. Judit, bona tarda.
Estem en contra de la decisió de l'òrgan electoral.
Judit, torna'ns a explicar, perquè no et sentíem, no estaves connectada encara. Dèiem que anàvem cap al Parlament a explicar tot el que ha dit avui Pau Juvillà, no?
Sí, doncs Juvillà assegurà que tant ell com el Parlament presentaran un recurs al Suprem en contra de la decisió de l'òrgan electoral. El podem escoltar.
De tota manera, se sabia moderadament, és a dir, jo ho sabia, però vull dir que era una mica, anava això amb veu baixa, per entendre'ns. Se sabia, o sigui, no hi ha cap dubte, però el que passa que ja li dic, no era allò que publicitava.
Aquest no era Juvillà, però el que dèiem és que, a diferència del cas de l'expresident Quim Torra, aquesta vegada sí que hi ha un posicionament del Parlament que va aprovar fa un mes que no es pugui retirar l'escó a cap diputat si no hi ha una sentència ferma. Això fa que hi hagi un conflicte de competències entre el que diu la GEC i el que diu la Cambra Catalana, i segons el CUPAIRE, de moment no té per què perdre la condició de diputat. Ara bé, la presidenta de la Cambra, Laura Borràs, que ha comparegut juntament amb Juvillà, no ha volgut fer cap declaració al respecte.
I aquest migdia s'ha fet oficial també el nomenament de Marina Eugènia Gay com a nova delegada del govern a Catalunya. L'acte encapçalat per la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha posat en valor que sigui una dona també qui succeeixi el càrrec.
Exacte, i Sánchez també ha citat a l'expresident Josep Tarradellas quan va dir que Catalunya era un país massa petit perquè es desperdicés a qualsevol dels seus fills, i ho ha aplicat de la mateixa manera al conjunt d'Espanya, rebutjant així la voluntat independentista d'algunes forces polítiques.
Yo diría hoy que España tampoco puede prescindir de ninguno de sus hijos e hijas, y que es lo bastante grande para que quepamos todas y todos.
Aquest també ha volgut destacar la feina que ha fet el govern espanyol amb la pandèmia.
I encara l'exlletrat del Parlament, Francesc Pau, que va treballar més de 30 anys a la cambra, explica que tothom sabia que existien les llicències per edat, però atenció, que ningú no les posava en dubte perquè no es revoquessin.
Francesc Pau, que va ser lletrat fins al 2018, explica que tothom estava al cas que existia aquest règim especial per als treballadors que jubilaven. Ho ha dit en una entrevista a la 2.
De tota manera, se sabia moderadament. És a dir, jo ho sabia, Però vull dir que era una mica, anava això amb veu baixa, per entendre'ns. Se sabia, O sigui, no hi ha cap dubte. Però el que passa que ja li dic, no era allò que publicitava.
I ha afegit que ningú no en deia res per evitar que se suprimissin. L'exlletrat opina que li sembla bé que retirin perquè ho considera un malbaratament de diners públics que podrien destinar-se a altres necessitats.
Judit Casellas, des del Parlament, moltíssimes gràcies. Ampliem tota aquesta informació als butlletins horaris. Que vagi molt bé.
Fins ara, Joan.
19 minuts que passen de les dues de la tarda. Obrim també plana pandèmica perquè després d'una setmana de rècords les dades pandèmiques donen una mica de treva. Salut ha declarat 41.000 nous contagis per Covid, 10.000 menys que ahir. A l'última setmana s'han notificat més de 256.000 contagis. La xifra representa un 23% més que l'anterior. Tot i així, la sisena onada de la Covid manté la mateixa tendència, contagis disparats i una pressió hospitalària que a les unitats de cures intensives té una incidència menor que l'onada anterior, gràcies a això, a l'efecte de les vacunes.
Salut ha declarat que hi ha 2.700 ingressats als hospitals catalans, dels quals 500 ocupen un llit de crítics. La bona notícia és que en les últimes hores no s'ha notificat cap mort. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus, els indicadors pugen una centèsima fins a l'1,22 i, per tant, 10 positius n'infecten a 12. La positivitat continua sent alta, es troba al 21,5%, quan l'OMS recomana que estigui al 5% per donar la pandèmia per controlada.
I la pandèmia està afectant sobretot a les escoles. Les xifres són de rècord. En 10 dies s'han notificat els mateixos positius que en tot el curs passat.
Ara mateix hi ha 120.000 alumnes i docents confinats i ja hi ha 181 grups escolars en quarantena.
I el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va explicar en roda de premsa que si no s'haguessin canviat els protocols, ara només es confina una classe sencera si hi ha 5 alumnes positius o el 20% de la classe. Ara hi hauria 600.000 alumnes confinats en lloc de 112.000.
Tot i així, Argimon ha anunciat a RAC1 que preveuen canviar la gestió de la Covid i deixar de comptar els casos un a un a partir de l'abril, sempre quan això, la majoria, siguin lleus. A més, el conseller ha manifestat que les quarantenes, tal com les entenem avui, desapareixeran a la primavera.
Finals de març, començaments d'abril, nosaltres hem de començar a comptar de manera diferent. Comptar cas a cas començarà a tenir poc sentit si estem en la mateixa situació que ara. M'explico, és a dir, si l'evolució del virus és semblant, és a dir, és un virus que afecta, és molt transmissible, sí, però que afecta de manera lleu majoritàriament, haurem de fer una vigilància reforçada.
El conseller ha indicat que en l'últim mes s'han contagiat unes 800.000 persones a Catalunya, la gran majoria de manera lleu. De cada 1.000 persones contagiades, 0,6 ingressa a l'UCI i fa dos mesos gairebé n'eren 4.
I encara RAC1, Argimon ha xifrat en unes 1.200 les agressions a l'any contra professionals sanitaris abans de la pandèmia.
Segons ha indicat el conseller, la majoria són verbals i es cometen més a l'atenció primària que als hospitals. Els CAPs les pateixen més els facultatius i els hospitals els infermers. Argimon s'ha mostrat molt preocupat per aquesta situació i ha anunciat que crearan un observatori de violència contra professionals sanitaris.
I a tot plegat amb aquestes dades de Covid sobre la taula, l'Ajuntament de Valls assegura que les decenals que havien de celebrar-se el 2021 es celebraran enguany, tot i el nombre de baixes que s'han donat pel que fa sobretot a les actuacions i a les colles castelleres. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Senyor Ayala, per qui caigui ara mateix de la Figuera, què són i en què consisteixen les decenals de Valls?
Sí, les festes decenals són una celebració molt singular que té lloc a la capital de l'Alt Camp un cop cada 10 anys, normalment els anys acabats de nua, i és una festa que ve de fa molt temps i que el que fa és girar l'entorn de la devoció de la ciutat per una Mare de Déu, que és la Mare de la Candela, que té la seva festivitat al voltant del dia 2 de febrer, i a la que s'explica, des de temps immemorials, que va guarir la ciutat precisament, molt semblant als temps que estem vivint, doncs, arran d'una pandèmia. I va ser llavors que es va decidir fer aquesta celebració, que al llarg del temps ha anat agafant dimensió i que ja sobrepassa el que és una celebració religiosa i que té moltes vessants des de l'àmbit esportiu, cultural, lúdic, etc.
Unes festes que ara ens explicava el regidor de Cultura, que celebren cada 10 anys, com indica el seu nom, això sí, cada 10 anys acabat amb 1. Però què va significar pels vallencs i les vallenques que no celebressin l'any passat com tocaven? Perquè recordem que enguany les festes són les decenals 2021-1.
Sí, justament s'ha fet aquest una mica joc de números per no citar-les com a 2022, precisament perquè l'1 és un número que té molt de significat en les decenals, precisament perquè celebren sempre els anys acabats en 1. En aquest sentit, la decisió d'ajornar-les va ser una decisió molt dura, es va prendre en un moment en què la pandèmia, tot i que ara està en un moment important, diguéssim, en aquest moment hi havia menys cobertura en el sentit de la vacunació, teníem una situació hospitalària també molt més complexa i per tant va ser una decisió molt complicada que no va prendre en cap cas l'Ajuntament tot sol, perquè aquestes són unes festes que s'organitzen amb comissions participatives, en què hi ha entitats i diferents organitzacions locals, i per tant va ser una decisió comuna, tant l'ajornament en el seu moment, en aquell moment complicat, com en la decisió doncs, de posposar-les i celebrar-les aquest 2021 més 1, que tot just començaran d'aquí a 7 dies les festes.
Han tingut algun problema o de fet, com han gestionat tota la matèria de contractació? Perquè és evident que un ajuntament té els seus pressupostos any vista, no? I aquest és l'any posterior al que s'havien de fer les festes.
Sí, de fet, les festes decenals, com deia, estan organitzades no directament per l'Ajuntament, sinó per una fundació, que precisament té el nom de la celebració mateix, la Fundació de les Festes Decenals, i en aquest sentit sí que l'any d'ajornament doncs, ha suposat també un ajornament de les contractacions, en tots els sentits, des d'un àmbit més de producció, de constitució dels espais, escenaris, equips de llum, so, i també des d'un àmbit artístic. Això es va poder gestionar amb tranquil·litat i de cara a aquest any doncs, el que s'ha fet és adequar el conjunt de la celebració a la normativa sanitària vigent, que això per nosaltres sempre ha estat el full de ruta màxim, que és adequar la celebració a la normativa, que com sabeu és canviant, ho portem ja més de 2 anys en aquesta situació, i per tant les restriccions han anat, han vingut, han canviat, s'han modificat, han estat més o menys estrictes, i nosaltres hem anat treballant en diferents escenaris, i ens hem anat adequant en cada moment en el que teníem vigent, actualment en tenim un, i per tant el que hem fet és adaptar en les últimes setmanes, tal com ho tenim tot previst, a la situació vigent aquests dies.
Amb les dades que tenim sobre la taula pel que fa a la pandèmia, que ja en reconeixia vostè que no són les òptimes, és el moment adequat de fer una festa d'aquest tipus que mou tanta gent?
Bé, nosaltres de Valls en aquest sentit hem estat sempre molt defensors del sector cultural, com d'altres sectors. És un dels que ha patit més amb intensitat els efectes de la pandèmia. No només des d'una perspectiva professional, perquè hi ha moltes empreses que es diguem professionalment, sinó també des de l'àmbit associatiu. I només cal veure, no? Abans en fèieu menció, l'àmbit casteller és un dels àmbits de la cultura popular que més ha patit els efectes de la pandèmia i encara ho podem veure avui dia. Nosaltres sempre ens hem cenyit en el que la normativa permet, creiem que és un moment important també per reprendre, no? L'activitat sempre amb molta responsabilitat. Hem dit sempre que faríem unes decenals segures i responsables, perquè sempre ho hem dit, complirem la normativa en tots els aspectes i, per tant, ens adequem allò que podem i el que no podem fer. I en aquest sentit també hem posat esforços addicionals. Jo crec que totes les comissions han treballat amb la perspectiva d'adequar els actes, els aforaments que hi ha, els horaris que corresponen i també no només des d'aquest aspecte, sinó des del conjunt de l'organització, per exemple, l'equip de voluntariat, que és un equip molt important, de més de 120 persones, que estarà aquests dies assessorant i en què s'han quedat, per exemple, equips anti-Covid, que en diem informatius, d'agents cívics, que aniran recorrent als diferents espais de les festes també per ajudar la ciutadania al compliment.
De seguida en parlem també d'aquestes mesures abans, però com que vostè em feia referència, deixi'm preguntar-li per les colles castelleres, què en pensen de totes les baixes que hi ha hagut en comptagotes, sobretot pel que fa a les colles castelleres d'aquesta festa de les decenals?
Bé, nosaltres amb això hem estat sempre molt respectuosos. Entenem que el moment és complex, no només per l'àmbit de la cultura popular, com deia, sinó pel conjunt de la societat, i per tant som molt responsables i molt respectuosos en aquest sentit amb les decisions que pugui prendre cada agrupació. Nosaltres que coneixem bé el món de la cultura popular, jo també hi he participat activament, sé que cada agrupació és un món, que les casuístiques poden ser molt diverses, des de la situació sanitària dels seus participants fins a la capacitat tècnica d'enfrontar-se a una actuació, a una participació, a tants i tants altres factors, o fins i tot la sensibilitat de les persones que formen part d'aquell grup. Per tant, en aquest sentit, el que nosaltres hem expressat és que, tal com ens ha avalat Salut, les actuacions castelleres, tant les actuacions com els preparatius, els assajos estan permesos, igual que ho està el conjunt de la cultura popular. Van demanar un aclariment en aquest sentit, Salut ho va ratificar, la coordinadora també, i en aquest sentit nosaltres el que hem fet és expressar que com a quilòmetre zero al món casteller som una ciutat oberta a totes les colles castelleres. En aquest sentit, les decenals, la trobada castelleres decenals no és un àmbit competitiu, ho hem pogut explicar sempre, a diferència d'altres moments que gaudim durant l'any de castellers, com pot ser, per exemple, doncs, el concurs cada 2 anys. La trobada no té aquesta voluntat competitiva, sinó just al contrari, és participativa, i hem intentat posar-ho tan fàcil com fos possible perquè tothom qui vulgui pugui ser-hi. Per tant, en aquest sentit, qualsevol colla que vulgui, tingui ganes, ni que sigui només d'alçar un pilar, podrà ser-hi per participar d'aquesta trobada que també és ritual, i qui no pugui, no vulgui, nosaltres en aquest sentit respectem les decisions de tothom, com no podia ser d'una altra manera, entenent que el moment és complex i que, per tant, cadascú pren les decisions que millor s'ajusten també doncs, al seu grup, no? A l'hora de participar o no en aquest espai que nosaltres obrim a tothom.
Deia que volia saber també una mica les mesures que s'han pres per controlar una festa d'aquestes característiques en plena sisena onada de la pandèmia. Què ens podrem trobar si anem a Valls aquestes decenals?
Sí, en aquest sentit, les festes decenals tenen un àmbit que és el que té a veure amb l'aire lliure, amb la participació en espais grans i oberts, que és molt important, en actes de cultura popular, esportius, etc, etc. I per tant, en aquest sentit, són els que actualment s'han doncs, pogut mantenir tal com estaven previstos. De fet, nosaltres hem hagut d'adaptar a la pràctica amb les darreres restriccions vigents només una quinzena del total de 525 actes. Per tant, el balanç en aquest sentit és positiu, perquè és veritat que nosaltres havíem arribat a plantejar totes les activitats amb mesures i, per tant, ho afectarà només una petita part, que és essencialment la que té a veure amb els espectacles d'àmbit escènic i musical nocturn, que sí que s'han d'adequar en aquest sentit a aforaments, en el cas dels teatres, i en aquest sentit, en el teatre més petit que tenim a Valls, hem generat noves funcions per encabir el conjunt dels espectadors i que ningú es quedés fora. I en l'àmbit més musical sí que és cert que els espectacles dempeus es converteixen en formats de concerts asseguts, que és una cosa que, de fet, no és gens estranya, l'hem viscut aquests darrers dos anys i, per tant, en aquest sentit, nosaltres ens adequarem a aquesta mesura. La resta d'activitats es desenvoluparan en plena normalitat, l'encès de lluminàries, com deia, les activitats religioses, que també és una part important de la festa, esportives, literàries, etcètera, etcètera. També programació familiar, que també és un àmbit també en aquest sentit molt important. I, de fet, nosaltres ja en el plantejament original ja vam preveure que, veient, no?, sent conscients també del que volíem evitar també grans aglomeracions de públic, doncs que molts dels espectacles que tradicionalment tenien lloc una o dues vegades, en aquest cop s'han multiplicat per nombroses funcions, com pot ser, per exemple, el mapping o l'encesa de les lluminàries, que tindran lloc cada dia en diversos horaris de manera reiterada i repetitiva, precisament per facilitar que tanta gent com sigui possible també es vagi espatllant en el conjunt del dia.
Sí, com sigui, entenc que manca d'una setmana per començar aquestes festes, ja no hi ha marxa enrere, i és segur que aquestes festes es faran passi el que passi, eh?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit, que sempre que la situació ho permetés, aquestes festes tirarien endavant, precisament perquè les hem plantejat, com deia, no?, crec que amb responsabilitat, amb rigor, i també amb un esforç molt gran de tota la gent que ho fa possible, que aprofitant una mica l'altaveu que avui ens oferiu, doncs que acaba la pena doncs, també agrair-ho, perquè aquí darrere hi ha moltíssima gent treballant i des de fa més de 3 anys, i han hagut d'adequar-se, com dèiem a l'inici, no?, a un ajornament, a tornar-les a agendar i adaptar-se a diferents de cultura popular asseguda, no asseguda, és a dir, hem dissenyat 1000 operatius i els vull agrair la feina perquè sabem que no és fàcil i, per tant, aquests dies, amb molta responsabilitat i amb ganes de fer una festa segura, doncs convidar tothom doncs, a participar-hi i a gaudir també d'aquest petit moment de retrobament que en una ciutat com Valls, els escenals són també sentiment i emoció i seran un moment també per retrobar-nos amb tota la cura del món, retrobar-nos també com a ciutat i com a territori, no?, per celebrar uns dies tan especials.
Marc Gaià, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i bona festa, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Passen ara mateix 2 minuts de 2:45 de la tarda. Obrim també altres qüestions i altres dades, com aquesta. El 74% dels ciutadans de l'Alt Pirineu i l'Aran creu que la celebració d'uns Jocs Olímpics d'hivern seria interessant per al Pirineu, mentre que el 20% opina el contrari. Aquestes són les dades d'una enquesta feta pel govern i que ha fet pública ja l'Agència Catalana de Notícies, Anna.
En aquest sentit, el 73% del conjunt de la societat catalana també veu positiu per al territori la proposta de fer uns Jocs d'hivern l'any 2030 i el 68% creu que seria un benefici per tot Catalunya. Entre els aspectes que més es valoren destaca la millora de les infraestructures, la promoció i internacionalització i la creació d'ocupació. L'enquesta també recull la preocupació pel cost econòmic, l'impacte ambiental i el llegat que en quedarà. L'enquesta s'ha fet a 1.500 persones, 300 de les quals viuen a l'Alt Pirineu i l'Aran.
I relacionat amb tot això, un apunt que hem conegut aquest migdia, segons ha avançat el diari Ara, els ciutadans de l'Alt Pirineu votaran en una consulta si s'han de celebrar els Jocs o no.
Finalment, s'ha descartat que hi participin també els ciutadans de Barcelona, ja que la candidatura porta el nom de la ciutat. Així doncs, seran els veïns de 77 municipis de l'Aran, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i la Cerdanya, els qui votaran la consulta que es farà aquesta primavera.
I sobre la proposta del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que planteja quotes d'entre els 184 i els 1.267 euros per als autònoms d'acord amb els ingressos socials, el president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya, Enric Rius, ha indicat en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel que un plantejament per trams sempre serà injust.
quan parlem d'ingressos, el primer que hem de pensar és si estem parlant d'ingressos bruts o de resultat net, que del que factura un autònom, el que guanya, és molt diferent. No? Segona, perquè un plantejament per trams és injust, sempre, perquè dintre del mateix tram hi ha qui paga un 31% i hi ha qui paga un 28%, en funció de l'espai del tram en el que et situis. Tercera, per exemple, sempre hem defensat que si hem d'anar realment en aquest sistema, que és lògic que també els autònoms hagin de cotitzar en funció del que guanyen. Ara volem igualtat de drets.
D'altra banda, la secretària del Treball Autònom del sindicat UGT i presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, Sandra Zapatero, ha remarcat en declaracions d'aquesta emissora que a Catalunya hi ha 237.000 autònoms sobrecotitzant i que els autònoms més vulnerables, que són el 45% del col·lectiu, tinguin una protecció més adient.
I s'han d'adaptar aquestes necessitats reals a tot el col·lectiu, a tots els trams del col·lectiu, però també a aquells que tenen pitjors rendiments econòmics. I pensem, Pol, que tenim un col·lectiu molt versàtil, amb molts sectors, amb moltes activitats i amb moltes peculiaritats.
Per tant, la presidenta de la CETAC apunta que les necessitats reals s'han d'adaptar a tots els trams del col·lectiu d'autònoms.
I Pedro Sánchez anuncia 720 milions d'euros en ajudes per transformar el sector turístic.
El president del govern espanyol ha informat que les convocarà el mes de març i formen part del pla de transformació que preveu una aportació global de 3.400 milions i un impacte de prop de 7.000 milions d'euros fruit de la col·laboració público-privada. A més, dins del programa de sostenibilitat turística, el president del govern espanyol ha anunciat un pla de turisme gastronòmic amb un pressupost de 65 milions d'euros.
I segons les últimes dades de l'IDESCAT, en un any s'ha incrementat un 2% el nombre de noies entre 10 i 15 anys que tenen el telèfon mòbil a Catalunya. En canvi, pel que fa als nois, el percentatge dels que disposen mòbil ha baixat un 10% en un any.
El mestre psicopedagog i doctor a la Facultat de Psicologia de Barcelona, Miquel Àngel Prats, ha apuntat en una entrevista al magazín de Radio Estel dues de les bases que diferencien l'utilització del mòbil entre nois i noies.
Sembla ser que en el cas de les noies, els aparells tecnològics i digitals s'utilitzen més per l'àmbit comunicacional i relacional. Hi ha un nivell molt important de relació i comunicació, molt més elevat que en el cas dels nois. Inclús en les respostes de WhatsApp, que els nois acostumen a ser com més escuets, no? Les noies tenen respostes bastant més llargues o s'expressen més, etcètera, no?
El psicopedagog apunta que s'ha de crear un tipus de tecnologia interdisciplinar a l'escola que sedueixi tant a noies com a nois.
I si parlem d'economia, hem de parlar de l'entrada de la taronja de Turquia, Egipte i Marroc al mercat europeu, que ensorra els preus dels cítrics de l'Ebre. Els pagesos cobraran el fruit entre un 60 i un 80% menys que la campanya passada. En canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos com el del transport.
Les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten el producte, però encara es pateixen els efectes d'una tardor càlida i plujosa. Federico Tarazona, gerent de l'exportadora Agris Alcanar, ha reclamat més protecció del sector, ho ha apuntat a l'Agència Catalana de Notícies.
Tot l'únic que demanem és que ens protegisquen el mercat i que realment estiguem competint en les mateixes condicions i que realment pues, la productivitat o el saber fer o altres factors és que marquen, però quan realment estàs competint contra països on literalment no existeix pràcticament la seguretat social, on els salaris doncs, són 5-10 euros diaris, realment ahir la competència se distorsiona. No?
El gerent d'aquesta exportadora d'Alcanar ha detallat que per entrar el producte a Europa aquests països han de complir amb la legislació que marca l'Organització Mundial del Comerç, però alerta que són normes molt més laxes que la mateixa legislació europea.
I obrim també hores d'ara plana de successos. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Moren 15 cavalls per l'atac de gossos salvatges al municipi d'Escós, al Pallars Sobirà.
Els fets van passar dimarts, quan els gossos van embestir els cavalls i van caure per un barranc. Els 13 poltres i les dues eugues van morir al fons del barranc, molt a prop del punt de captació de l'aigua de Boca del Poble. L'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevila, ha explicat que ràpidament es van reconduir la captació de l'aigua i es va solucionar el problema perquè no hi hagués perill pels veïns. Els agents rurals han retirat ja, amb l'ajuda d'un helicòpter, els animals morts.
I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat entre 250 i 300 persones en 7 punts diferents de Barcelona en la primera nit sense toc de queda.
El comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, ha apuntat que les incidències s'han concentrat a la capital catalana, però ha destacat que la nit ha estat molt tranquil·la en general. No creu que passi el mateix aquesta nit i demà dissabte, quan preveu alguna incidència més. I és que Estela ha reconegut que tenir l'oci nocturn tancat i no haver-hi confinament nocturn és una de les pitjors combinacions, ja que afavoreix que la gent jove estigui al carrer quan encara existeix la limitació a 10 persones en les trobades socials.
I obrim també plana andorrana, perquè Andorra el personal sanitari reclama que les baixes laborals per Covid siguin considerades accident laboral.
El Servei d'Atenció Sanitària també demana que les baixes de coronavirus es retribueixin amb el 100% del salari. Alerten que des del comitè no comprenen que al principi de la crisi sanitària les baixes per la Covid es consideressin accidents laborals i ara malaltia comuna, ja que el personal sanitari de baixa per Covid rep la prestació econòmica que contribueix al règim de malaltia comuna, que contribueix al 53% del sou durant el primer mes, sense cobrar els 3 primers dies, i al 66% a partir del dia 31.
I l'inici de l'Andorra Mountain Music s'ajorna 2 setmanes.
L'evolució de l'actual situació sanitària al país obliga a canviar el calendari de les actuacions previstes al Festival de Música. Això sí, comptarà amb un total de 4 actuacions a càrrec de diferents DJs de renom internacional. El canvi de dates també ha obligat als organitzadors a modificar alguns artistes per incompatibilitat d'agendes i per aquest motiu Afrojack i Don Diablo no podran actuar tal com estava previst en un inici.
I atenció també a aquesta dada que ens arriba d'Andorra. La venda de tabac de l'any 2021 ha estat un 30% inferior a la del 2019.
Així ho ha exposat el president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac, Raül Calvo, en una entrevista al periòdic d'Andorra. Calvo ha assenyalat les dificultats en el moviment en la frontera franco-andorrana de principis d'any i la caiguda del turisme com un dels principals motius de la baixada. El president de la Unió de Comerciants ha manifestat que fa un any al pas de la casa hi havia molts problemes de mobilitat del públic francès perquè s'havien de fer proves d'antígens per tornar a França. Calvo ha recordat que el pas de la casa és un motor de venda en la venda de productes del tabac i té un impacte directe sobre l'activitat general.
Gràcies, Sílvia. 3 minuts pràcticament i arribarem a 3:45 de la tarda. Sense sabatilles i sense copa, obrim plana d'esports.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? T'anava a dir bona tarda, però no ho sé.
Podríem estar millor.
No sé, podríem estar millor, oi? Eliminats ja de la Copa del Rei a mans d'un Atlètic de Bilbao que va jugar molt millor, el Barça confia en salvar la temporada fent un bon paper a l'Europa League i a la Lliga.
Sí, l'objectiu passa ara per quedar entre els 4 primers de la Lliga si els blaugranes volen jugar a la Champions el curs que ve. El primer passat ha de ser aquest diumenge a les 9 en el partit que els enfrontarà a l'Alavés fora de casa. Ahir el Barça no va ser el mateix que el que es va veure a Riad en la semifinal de la Supercopa contra el Madrid. L'entrenador Xavi Hernández ho veu com una oportunitat per millorar i salvar les dues competicions on encara estan vius, ho va dir ahir després del partit.
A mi la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso es que hay aprendizaje, entonces pues vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía 2 guerras, que son la Europa League y la Liga, y luchar hasta el final.
La mala notícia és la recaiguda d'Ansu Fati, que ahir va abandonar el terreny de joc després de caure lesionat, i els metges estimen que pot estar 2 mesos de baixa. Pedri també es va retirar amb molèsties, però el club no ha informat del pronòstic.
I ja sense el Barça ni tampoc cap equip català, avui s'han definit els quarts de finals de la Copa.
El sorteig s'ha fet aquest migdia i ha emparellat els següents equips: Atlètic de Bilbao, Real Madrid, Real Societat, Betis, València, Cádiz i Rayo Vallecano, Mallorca. Per cert, que els equips hauran de jugar a les eliminatòries sense els jugadors sud-americans que estiguin convocats amb les seves seleccions. La disputa dels quarts de final els dies 1, 2 i 3 de febrer coincideix amb una doble jornada de classificació a Sud-amèrica per al Mundial 2022. Davant d'això, alguns clubs afectats han demanat l'aplaçament del partit, però la federació ha aclarit aquest matí que el reglament de la competició no permet l'ajornament ni manté els partits per als dies acordats. Això afectaria principalment el Real Madrid, que perdrà fins a 5 jugadors, Militao, Rodrigo, Vinícius, Casemiro i Fede Valverde. El Betis, el Rayo, el València i el Cádiz també es veuran afectats.
I encara en futbol, aquesta nit comença una nova jornada de Lliga.
L'Espanyol obre aquesta nit la 22a jornada amb la visita del Betis a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus, que encara no han guanyat aquest 2022, intentaran trobar el camí de la victòria contra els andalusos, que són tercers i estan fent una molt bona temporada. Vicente Moreno és el tècnic perico.
És el rival que és el que toca. Així que no n'hi ha que pensar en altra cosa que no siga pues, en què tenim que fer per a poder competir en ells, perquè ja hem dit, no?, que és un rival ara mateix d'esforç de la primera divisió, que te va complicar, que ens va apretar.
El partit començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Movistar La Liga. Per cert, que el jugador perico, Leandro Cabrera, ha estat convocat per primera vegada amb la selecció uruguaiana. Als seus 30 anys, el central veu recompensada d'aquesta manera la bona feina que ha fet aquests mesos el club blanquiblau.
I en futbol internacional femení, atenció al que ha passat a Alemanya. Un club ha detectat càmeres ocultes al vestuari de les futbolistes.
Les jugadores del Metzingen van trobar dues càmeres ocultes al vestidor mentre s'estaven canviant i el club ha denunciat la troballa a la policia. Ja hi ha un sospitós, seria un empleat del club que va ser acomiadat de forma immediata. A l'espera que la policia tanqui la investigació, la Bundesliga femenina ja s'ha posat al costat de les jugadores i ha condemnat un cas que no és la primera vegada que passa.
Parlem també de tenis perquè Rafa Nadal i Paula Badosa són classificats ja per als vuitens de final de l'Open d'Austràlia.
El tenista mallorquí ha necessitat 3 hores per superar aquest divendres el Ruf Kachanov amb 4-7, 6-3, 6-2, 2-6 i 6-3. El partit ha acabat fa poca estona. Aquest matí també ha jugat Carlos Alcaraz, que ha estat eliminat per l'italià Berrettini, i ara Berrettini s'enfrontarà a l'espanyol Pablo Carreño, que s'ha classificat també aquesta matinada. Avui juguen Pablo Andújar contra Minyaur i Roberto Bautista, que s'enfronta a Taylor Fritz. En el quadre femení, la catalana Paula Badosa s'ha plantat als vuitens de final per primera vegada després de guanyar aquesta matinada Marta Kostiuk.
Ha sido un partido difícil, muchas emociones, me haya jugado un gran nivel, el tercer set yo también creo que he jugado un gran nivel, lo hemos dejado todo en pista. Y al final pues muy contenta de la lucha, sobre todo de la lucha, de haber aguantado ahí los momentos duros, de haber aguantado la presión, porque nunca es fácil jugar un partido así donde pues tienes la presión tú y encima la otra está jugando a un gran nivel.
Paula Badosa, que es la única española que queda en el torneig, porque Núria Parrizas también ha quedado eliminada.
Y es divendres y por tanto es moment de repasar la agenda esportiva del cap de setmana. Així doncs, Xavi, va, què és el que recomanem als oients per aquests dies?
Mira, primera divisió, demà hi ha un Atlètic de Madrid-València a les 9 de la nit. Diumenge juga el líder, el Real Madrid, un altre cop contra l'Elx. Serà a un quart de 5 de la tarda. Més tard, a les 9, es juga el Barça-Alavés, tots en directe per Movistar La Liga. A segona divisió, el Girona juga a casa contra el Lugo. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, en directe per Movistar La Liga 3. Diumenge a les 12 del migdia es juga, atenció, a la final de la Supercopa d'Espanya de futbol femení, que enfrontarà el Barça i l'Atlético de Madrid. Es podrà seguir per Esport 3 i Teledeporte. A la Premier League, el City juga contra el Southampton demà a 6:45 per DAZN, i diumenge no us perdeu el Chelsea Tottenham a 6:45 també pel mateix canal, pel DAZN. A Itàlia, aquest cap de setmana hi ha un Milà Juventus el diumenge a 8:45 per Movistar Liga de Campeones. Pel que fa al bàsquet, a la Lliga Endesa hi ha el clàssic Real Madrid-Barça diumenge a 6:45 pel canal Vamos de Movistar, i a les 8 la Penya juga contra el Fuenlabrada per Movistar Deportes 2. Abans jugarà el Baxi Manresa, que visita la pista del Morabanc Andorra demà dissabte a les 6 per Movistar Deportes. Si us agrada el futbol sala, aquests dies es juga l'Eurocopa. La selecció espanyola s'estrena demà a 6:45 de la tarda contra Bòsnia i Herzegovina. Es pot veure per Teledeporte tota l'Eurocopa. També hi ha l'Europeu d'handbol. Espanya juga diumenge contra Noruega a les 8 pel mateix canal. I en tenis continua l'Open d'Austràlia, que es pot seguir per Eurosport. Especial atenció als partits de vuitens que juguin Paula Badosa i Rafa Nadal. En motor, aquest cap de setmana es corre el Rally de Monte Carlo, que és la primera prova del Mundial de Rallis, que va començar ahir i s'allarga fins diumenge. Es pot seguir en streaming per la web de la World Rally Car, amb prèvia subscripció de pagament, això sí.
Va, 3 minuts que passen ara mateix de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida tenim el Magí Giró en aquest estudi repassant el món cultural i el món dels de postres. Va, fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Alguna cosa es mou a Catalunya Cristiana i la volem compartir amb vosaltres. Dilluns 24, dia de Sant Francesc de Sales, patró dels escriptors i periodistes, Catalunya Cristiana estrena nova web. Més accessible, més continguts, més formats, més actualitat. catalunyacristiana.cat, una nova web pensada per tu. Acompanya'ns. catalunyacristiana.cat, el teu nou portal d'informació religiosa.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Minuts i arribem a les 3 de la tarda, com sempre, en aquest estudi de Ràdio Estel, Xavi Toscano, Anna Closa, Sílvia Muñoz i Olma Giró. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Abans de plana... Ui, es prepara ella. Abans de plana cultural... Ui. Ai, el que ve.
Ai, el que ve. Avui venen les pífies, ahir no en vam tenir...
Exacte. Pau, no hi eres, vam dir, home...
Clar, molt bones persones, tots vosaltres, i vam dir, ho deixem per divendres, així ens quedem amb bon gust abans d'entrar el cap de setmana.
Sempre, m'agrada, això de divendres.
A mi també, i avui m'agrada moltíssim.
Ves que no ho canviem, també t'ho dic.
No. Avui el que m'agrada molt és que per fi, gairebé podríem dir per primer cop, crec, podem portar una pífia de la companya Anna Closa, ui, perquè tinc... aquesta dona no treu pífies, costa trobar-li una pífia.
Costa molt, és veritat.
I
fa rabieta, Fa rabieta.
Sí. Anna, per favor, dona'ns contingut, que després ens avorrim.
No dic res.
Doncs sembla ser que l'Anna es va aixecar un dia d'aquesta setmana amb molta gana i com qui no vol la cosa es menjava paraules.
Entre les 4 i les 5, amb 209 euros al megawatt d'hora.
No entiendo nada.
Una megavat d'hora, eh?
Una mica Bartomeu.
Sí, anava de capa caiguda.
És el megavat que es desperta, com deia aquell, si et lleves ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Doncs això. És el megavat
d'hora. Jo no devies estar en capa caiguda, eh? Aquella idea jo de dir...
Sí, és
que els dilluns costen.
Els divendres no tant, mira.
Els divendres no tant. Els divendres, si s'acaben amb pífies, no tant. Avui, evidentment, també en portem una de la Sílvia Muñoz. Sílvia.
Ai, que rella, ella.
Si algun dia fem un...
No, espera't. Això ve després. Comencem per... Avisem que en portem dues a la Sílvia. La primera és això, per anar fent el gust de boca, i la segona ja és per lluir-nos-hi. La primera són aquelles coses que passen quan no calcules el temps, i vinga, i adéu, i ni et despedeixes.
I Purua, just abans del descans, Blanco ha avançat al Mallorca i avança per la mínima.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona noche. Aquí te quedes. Ai. Defensa't, et pots defensar. És el teu període de temps de defensar-te.
Era el meu primer dia.
No, i era el robot, no?
Sí, sí.
Clar.
Per això era el primer dia que provava.
Això ens ha passat a tots. Sí. Olma, ja et passarà. Quan clar, facis voler tu sola... Perquè no n'he fet cap. Oh, bueno. Vinga, va, que te l'agafeu.
Però perquè ho entenguin els oients, s'ha d'explicar que aquesta sintonia salta automàticament quan porta 5 minuts i, per tant...
No, perdó.
Posa un Xavi la teva vida.
Què vol dir que era el robot?
No, per això mateix, pel que deia el Xavi, perquè com que salta automàticament i tu no pots pots anar contra el temps. És una gran metàfora, la ràdio.
A més, pateixes moltíssim, perquè és com, no arribo, però volia acabar.
Els oients es pensaran que tu mateixa t'estàs... Fica la música damunt i diu... No, 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 És que, mira, la veritat, l'altre dia vam tenir una brillant idea a l'equip d'informatius i vam dir, per què no agafem a final de temporada i fem un rànquing de les millors pífies? I absolutament, o sigui, m'és igual la democràcia, això és una decisió unànime que passarà sí o sí, aquesta estarà en el rànquing, perquè a dia d'avui, Joan, et prometo que és la millor pífia que s'ha portat a Ràdio Estel.
Sisplau.
Vidal també ha reclamat a Esquerra Republicana que doni suport a la reforma laboral i no jugui a ser l'elefant terrible.
Jo crec que aquesta segur que estaria al rànquing, eh?
Uau, boníssim.
L'elefant terrible.
O sigui, us poso en context. És molt fort perquè és una peça que s'havia redactat la mateixa Sílvia. És a dir, no és allò que arribes al butlletí i dius... És l'expressió francesa, perquè és l'expressió francesa de l'enfant terrible. Llavors la Sílvia s'ho va escriure ella mateixa.
Sí.
I ella tan tranquil·la al butlletí i dir, l'elefant terrible, jo plorant de riure surto, i ella, què et passa? Jo, com que què em passa? I diu, l'elefant terrible, no?
L'elefant terrible,
no, he de reconèixer que jo no tenia ni idea d'aquesta expressió, o sigui, encara em falta una miqueta de cultura general.
I va coincidir que era just la setmana que jo estava confinat passant el Covid, i em va alegrar bastant, perquè estava just escoltant aquell butlletí.
Veus?
Ara que parles, Xavi, vull també portar amb una pífia per tu.
Vaya.
Perquè, clar, aquest és el Mr. Perfecte, no li diguis tu que s'ha equivocat en alguna cosa, i avui he guanyat una truita, no farem publicitat en un bar que fa molt bones truites, no podem dir el nom.
Ja l'hem anomenat moltes vegades.
T'has equivocat? No, ja veuràs com ho escoltem, que no, mira què has dit.
Que comença per món i acaba per ferri, eh?
Podria ser,
va.
Berrettini, que tindrà un altre rival espanyol als vuitens, serà Pablo Carreño, que ha superat en 4 secs a Sebastián Cor.
En 4 secs, eh?
Clar.
Estava jugant a la 11.
Xavi. Però és que avui no és l'única que has fet, perquè...
Que un tenista guanyi 4 secs no és notícia. No hauria de ser notícia, correcte.
No, avui no sé què et passava. Estaves una mica espès, no?
Sí.
Què t'ha passat? Què t'ha passat amb la següent?
Ahir es va allargar la nit.
Ai. Ep. Llavors passen coses com aquestes, no?
I ara els esports, en Xavi Toscano. És real, això.
Estàs trobant el full. Estava buscant-lo. No apareix el full.
L'Espanyol obre aquest...
I comença tan tranquil, l'Espanyol.
Estava patint, eh?
He de dir que he vist que el guió que anava escurta de pífies i anem a fer-ne
tocar. Anem a fer-ne. Ai, què us han semblat?
Molt bé, m'agrada molt.
Sí?
M'agrada molt i m'agrada molt divendres.
És que els divendres és el que té.
Fa les tendres.
Exactament.
Es portes alguna noticieta de cultura o no?
Sí, alguna noticieta. Mira, la primera, que avui ens ha sorprès molt, perquè obrim un mitjà digital i veiem que han obert el primer cinema per gossos.
Cinema per gossos,
tal qual. És a Manchester, Anglaterra. Bàsicament el que fa és que inclou totes les comoditats per als gossos, les pel·lícules, tots els protagonistes són gossos, llavors les posen a un nivell més baix.
Beethoven, eh? Estem jugant nivell Beethoven.
Sí, la dama i el vagabundo, tot això.
Això,
posen nivells de so més baixos i estan més il·luminades, tenint en compte doncs, la sensibilitat auditiva. Resulta que val $5 i també tens llaminadures pels gossos.
Però els gossos poden veure pel·lícules?
Jo he vist el vídeo promocional. Sí. I estan asseguts a les cadires més petites.
Però és que el meu gos, quan veu un altre gos, va olorar-lo, va fer, no?, per jugar. No estan...
Esteu escoltant gossos? Sí, no?
Ja tenim tall per la propera...
No.
Sí.
Ara sí que jo...
Jordi Carretero, des de la part tècnica, ha decidit tirar...
Us veia tots tan tranquils i no escoltant gossos de fons i dic, això no està el guió, eh?
El proper serà amb ulleres 3D, també t'ho dic. En fi,
exactament.
Que fan. Vols parlar de vins, també?
Vull parlar de vins, perquè realment avui ha sortit un article de New York Times, un crític gastronòmic, que és l'Eric Asimov, ja ho direm bé, un dels millors del món, i ha tret un article dient els 20 millors vins de tot el món inferiors a $20, i ha apuntat un vi del Montsant, en concret el Sileo del 2019, i ha dit que el Montsant, a més, està sempre com eclipsat per la regió veïna, que és el Priorat, però que el Sileo del 2019 és un gran vi, de fet, dels 20 millors del món, que és i molt.
I per últim, va, el cap de setmana més fred de l'any, eh?
Joan, fort, eh? Farà molta fred.
Sí?
Farà
molta?
Molta fred. Moltíssima fred. De fet, es preveuen temperatures entre menys 4 i menys 10 graus, que dius, mare meva, agafem-nos-hi fort. Quina fred que ve.
Ai, Déu meu, va, per passar aquest fred, la musiqueta.
Avui portem una cançó, una de les grans cançons que s'han fet mai. Avui la veu potent de Meat Loaf s'ha apagat definitivament. Fins fa uns pocs mesos, el cantant estatunidenc afirmava que estava ple de projectes. Aquests projectes no veuran a la llum. Tenia 74 anys i ens ha deixat a Texas, a Dallas, on va néixer. La seva família ha tret un comunicat que ha dit: des del seu cor fins a les vostres ànimes, mai deixeu de rockejar. I avui volem acabar amb aquest I would do anything for love.
Em fa molta gràcia el nom d'aquest cantant. Entenc que no deu ser vegetarià.
No.
Era.
És un sobrenom. El seu nom real és Marvin Liadai. I exactament, aquesta és una de les grans cançons que s'han fet mai. De fet, dura 12 minuts, com sempre diem, d'aquelles que ja no se'n fan. I m'ha semblat graciós perquè, curiós, si més no, perquè és una cançó que es malinterpreta sovint. Llavors, ell mateix va dir que, o sigui, es faria tot per amor menys algunes coses, però que la gent no entén que és el anything but what, o sigui, el què no faria per amor, i ell diu que mai oblidarà la manera que se sent ara mateix i mai perdonaria si no ho donava tot aquella nit.
Vinga, va, doncs un record per ell, i t'agraeixo molt que avui portis piano, perquè també ha tornat una de les grans figures a fer gira, com és el gran, grandíssim Elton John, així que 2 en 1. Gràcies, Olma, gràcies a tot l'equip de l'Estel Migdia, i tornem el dilluns a partir de les 2. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa, inclòs sempre el cap de setmana, i us deixem ara amb tot l'equip de Toni Marín, perquè sí, és cap de setmana i segur, 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 tot anirà bé. Some nights you're locked up and I've never